Bon dia, la sequera fa reduir la producció de blat de moro a la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Jo aquí a la meva finca tinc 15 hectàrees, les quals havia arribat a fer tot absolutament tot blat de moro, únicament cultiu de blat de moro, de cicles llargs, i en els últims 3 anys ens hem trobat una davallada molt important amb les produccions, ens hem vist obligats a fer rotacions de cultius, tant per assumir les pèrdues que ens portava blat de moro, com també per les normatives que venien des d'Europa i des de la Generalitat.
És el pagès de la Vall d'en Bas, Moisès Mont, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Precisament el blat de moro és un cultiu típic de la nostra comarca, però la gran quantitat d'aigua que necessita i el cost que suposa produir-lo ha fet que enguany alguns pagesos de la zona hagin decidit no cultivar-ne. Els canvis constants en el pla de sequera de la Generalitat també han fet perdre les ganes a molts agricultors de plantar blat de moro. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 10 d'abril de 2024.
El dia en 4 minuts.
Els estudiants universitaris de la Garrotxa o Ripollès també podran demanar ajuts a la mobilitat. Es preveu un import màxim de 2.000 euros i es pot sol·licitar fins al 8 de maig. La plataforma de Garrotxa en Palestina continua recaptant diners per enviar-los a una associació de dones palestines. Aquests dies es compleixen 6 mesos de l'inici dels atacs durs del 7 d'octubre. Amb l'arribada de la primavera, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts recupera el quedem a la plaça. Aquestes reunions entre l'equip de govern i els veïns serveixen per posar en comú les preocupacions i inquietuds dels ciutadans. Montagut ballarà al ritme de la 13a edició del Combat de Corrandes. Se celebra dissabte 13 d'abril. Durant tot el dia, el Combat de Corrandes es farà a partir de la tarda, després del dinar popular. En esports, la Unió Esportiva Olot podria ascendir a segona federació en menys de 2 setmanes. Els olotins són a 12 punts a l'Hospitalet, quan només en queden 18 per disputar. A l'informatiu d'aquest dimecres agafarem bolígraf i paper per fer els números. Els esports col·lectius requereixen un procés d'aprenentatge més complex que els esports individuals per a les persones autistes. Així ho ha assegurat el terapeuta ocupacional Juan Sicaré en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, que en podem escoltar alguns fragments també en aquest informatiu. I tancarem tot plegat parlant del Museu de la Garrotxa, que fa una crida a vosaltres, a la col·laboració ciutadana, oients de Ràdio Olot, perquè aporteu material audiovisual sobre l'ambient nocturn dels anys 90 a Olot. Estan preparant una exposició que vol reviure aquella època en locals icònics de la ciutat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. La Junta Electoral Provincial de Barcelona creu que el govern i Pere Aragonès han vulnerat la neutralitat en precampanya. La resolució respon a una denúncia del PPC que avisa que continuarà vigilant l'executiu català. L'Estat aprova encarregar el projecte de transformació urbana de l'antiga Nacional 2 i un tram de la Nacional 260 Figueres. Es tracta del pas previ a l'inici de les obres, que culminaran amb el traspàs de la titularitat a l'Ajuntament. Un home mata presumptament la seva parella i els dos fills de 8 anys al Prat de Llobregat i se suïcida. Els Mossos han trobat una carta de comiat del pare dels infants on demana perdó. La UNESCO obre el debat mundial sobre els oceans amb una crida a incorporar la protecció de les aigües a l'educació. Collboni anuncia que Barcelona es presentarà com a candidata per acollir un centre col·laborador del decenni de l'oceà. A la pàgina internacional, Joe Biden qualifica d'error l'estratègia d'Israel a Gaza i demana un alto el foc immediat. Ho ha dit en una entrevista televisiva, durant la qual ha afirmat que l'assassinat de 7 treballadors de l'ONG de José Andrés és inacceptable. I la Unió Europea replica el pacte migratori de Turquia al nord d'Àfrica i augmenta les ajudes a l'externalització de fronteres. El Club Europeu hi ha destinat més de 1.700 milions d'euros en l'última dècada.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui torna l'estabilitat, s'acaben les pluges d'ahir, les tempestes amb calamar-se, localment importants, alguns sectors. A Mieres, 9 litres per metre quadrat, a Olot només 1 litre, però van caure de 15 a 16 litres a Santa Coloma de Farners, també a Llagostera, van caure, per exemple, 11-12 a la zona de Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, i fins a 20 litres per metre quadrat a Vidreres. Una pluja, doncs, més abundant cap a la selva, amb una calamarsada que ho va deixar tot ben blanc, per exemple, a Brunyola, a la zona nord de Santa Coloma de Farners. La temperatura també va baixar notablement ahir, màxima de 14-15 aquí a Olot, a Camprodon també 14, les més altes 17-18 graus, per exemple, a Peralada o Castelló d'Empúries o Blanes van arribar aquests 18 graus, i mínimes de 4 graus a Camprodon i de 0 graus aproximadament a dalt de tot el Montseny, a tocar dels 1.700 metres. Baixa més la temperatura, notarem un ambient pràcticament d'hivern aquesta matinada. Això vol dir mínimes per sota de 4-5 a l'interior, 7-8-9 cap a la costa, 12 cap al Cap de Creus, aquí amb tramuntana moderada forta, i per tant no descartem que en punts a l'interior, també fora del Pirineu, hi pugui glaçar al voltant de 0 graus, 1 grau, 2 graus positius, són punts de la Garrotxa, d'Osona, de Lluçanès, l'ambient notablement fred, i al Pirineu entre 3 i 10 sota 0, un ambient realment de ple hivern. Pel que fa al Pirineu, sobretot dia de sol, s'acaben les nuvolades, les tempestes, i per tant torna l'estabilitat. De dia puja una mica la temperatura. Demà, un dia marcat aquest dijous pel sol, ambient fred de matinada, però de dia es va recuperar la temperatura i farà més calor de dia sobretot, entre divendres i el cap de setmana.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 10 d'abril de 2024, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot. La sequera fa reduir la producció de blat de moro a casa nostra, la Garrotxa. Aquest és un cultiu típic de la nostra comarca, però la gran quantitat d'aigua que necessita i també el cost que suposa produir-lo ha fet que enguany alguns pagesos de la zona hagin decidit no cultivar-ne. Els canvis constants en el pla de sequera de la Generalitat també han fet perdre les ganes a molts agricultors de plantar blat de moro. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Cada vegada es veuen menys camps de blat de moro a la Garrotxa, una comarca molt típica on fer aquest cultiu. En parla Moisès Mont, pagès de la Vall d'en Bas.
Jo aquí a la meva finca tinc 15 hectàrees, les quals havia arribat a fer tot absolutament tot blat de moro, únicament cultiu de blat de moro, de cicles llargs, i en els últims 3 anys ens hem trobat una davallada molt important amb les produccions, ens hem vist obligats a fer rotacions de cultius, tant per assumir les pèrdues que ens portava blat de moro, com també per les normatives que venien des d'Europa i des de la Generalitat.
Una davallada de les produccions causada per la sequera i la falta de pluges per un cultiu, el de blat de moro, que abans era molt rendible però que ara ho ha deixat de ser. Un dels avantatges del blat de moro és que abans era un tipus de cultiu que pràcticament no feia falta regar i que amb l'aigua de la pluja que cau a la Garrotxa en feia prou per créixer. Això, però, ha canviat amb la sequera i enguany alguns pagesos, com en Moi, de la Vall d'en Bas, ja han renunciat a fer blat de moro.
En el meu cas, aquest any he fet el pas de no sembrar ni una hectàrea de blat de moro, ni una hectàrea que tinc de regadiu, perquè no sabem si ens deixaran regar o no arribat el moment. I és clar, si tens el camp sembrat i quan arriba el mes de juliol et diuen que no pots regar, què passarà?
I és que el pla de sequera de la Generalitat canvia d'un dia per l'altre, però un pagès no pot canviar d'un dia per l'altre la sembra d'un cultiu. Igual que en Moi es troben altres pagesos de la comarca. En el seu cas, ha optat per fer colza, amb un cost de producció menor, però a la vegada amb menys possibilitat de tenir guanys. Un avantatge de la colza és que la sequera juga, en part, al seu favor, ja que creix bé si no té un excés d'aigua i que puguin ser atacats per fongs.
Rotacions de cultius han acabat sent més rentables. Els cultius que fèiem per ajudar el cultiu principal, que era el blat de moro, que no pas fer el blat de moro en si, perquè el blat de moro és un cultiu que, per desgràcia, és molt car de produir, i si a més no tens unes bones produccions ja no pots ni assumir els costos.
En els darrers anys, pagesos com en Moi han acabat venent el blat de moro per farratges per sota de preu de cost i per això enguany ha decidit fer canvis de producció. Pagesos més aviat petits com ell reclamen a la Generalitat que no els apretin tant amb les restriccions d'aigua o, si més no, que no estiguin més restringits que altres sectors.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. En matèria de mobilitat i també en educació, els estudiants universitaris de la Garrotxa i el Ripollès també podran demanar ajuts a la mobilitat. Es preveu un import màxim de 2.000 euros i es pot sol·licitar fins al 8 de maig. Aniol Puigvert.
Els estudiants universitaris dels territoris d'alta muntanya poden optar a la convocatòria ampliada dels ajuts APA per al curs acadèmic en curs, amb la novetat que també poden fer els de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també el Berguedà. Per tant, tots aquells alumnes d'alta muntanya matriculats en una universitat catalana i que hagin de desplaçar-se i allotjar-se fora de la comarca de residència i tindran accés. En un comunicat, el Departament de Recerca i Universitats preveu un import màxim de 2.000 euros que es podrà sol·licitar fins al dia 8 de maig. La incorporació de l'alumnat d'aquestes comarques era una reivindicació històrica que ha obligat a triplicar el pressupost de la convocatòria per aquest curs, superant el 1.000 d'euros. L'alumnat que vulgui sol·licitar una ajuda APA, a part de no sobrar els llindars de renda familiar i de patrimoni establerts en la convocatòria, ha d'estar matriculat en un mínim de 60 crèdits anuals d'uns estudis de grau impartits de manera presencial. Els estudiants que no han iniciat els estudis aquest curs acadèmic també han d'haver sobrat el 80% dels crèdits matriculats al curs anterior o l'últim curs efectuat en els estudis de les branques de coneixement d'arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura. El curs passat es van atorgar 259 ajuts APA, més de la meitat a dones.
A la pàgina social, la plataforma Garrotxa en Palestina continua recaptant diners per enviar-los a una associació de dones palestines. Aquests dies es compleixen 6 mesos de l'inici dels atacs durs del 7 d'octubre i els membres de la plataforma garrotxina demanen la implicació i ajuda a la població d'aquí. En els pròxims dies tenen pensades algunes altres accions.
Aquest diumenge es complien 6 mesos dels atacs durs a la Franja de Gaza en un conflicte que fa anys que està enquistat. L'Elisenda Xifra és una veïna de la comarca que fa uns mesos va estar a Cisjordània i assegura que no pot ser conscient com de difícil és el dia a dia allà fins que hi vas.
No n'ets conscient fins que vas allà. És a dir, no ets conscient en quines condicions viuen les persones palestines fins que vas allà. Com això, no? Doncs com el control de l'aigua i l'electricitat, com el control de les llibertats i dels moviments. Doncs penseu que a Cisjordània hi ha més de 500 checkpoints on tu, per qualsevol motiu, en qualsevol moment et poden parar, et poden demanar documentació o et poden no deixar passar.
La plataforma Garrotxa en Palestina continua recaptant diners a través de les bosses solidàries que té a la venda per enviar-los a una associació de dones palestines. També continuen amb les seves trobades obertes a tothom i conviden a la gent que viu aquí a col·laborar amb el poble palestí. En parla Gemma Quinto, membre de la plataforma Garrotxa en Palestina.
Un alt el foc immediat i permanent. S'està demanant també que es freni ja el comerç d'armes, que inclús ha continuat després del 7 d'octubre des del govern espanyol. S'està demanant que el govern espanyol s'assumi a la demanda que Sud-àfrica ha fet en contra d'Israel per genocidi al Tribunal Internacional de Justícia, i s'està demanant que la població, algo que podem fer i que ens ha demanat des de fa anys la comunitat palestina, és que fem un boicot als productes israelians i sobretot als que col·laboren amb l'ocupació.
La plataforma Garrotxa en Palestina té previst ser present aquest dissabte al combat de corrandes de Montagut i tindrà parada per Sant Jordi al Firal d'Olot. El dia 3 de maig, a les 6 de la tarda, projectaran el documental Saber Sumut Palestina al Núria Social.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En la pàgina cultural a Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament, amb l'arribada de la primavera, recupera el Quedem a la plaça. Aquestes reunions entre l'equip de govern i els veïns serveixen per posar en comú les preocupacions i inquietuds dels ciutadans, informa Natàlia Moreno.
Amb l'arribada de l'any 2019 de Maria Vidal com a alcaldessa de Sant Joan les Fonts, va començar un nou cicle de trobades en què l'equip de govern s'assentava i conversava amb els veïns i veïnes del poble amb l'objectiu de poder conèixer de primera mà les necessitats i inquietuds que patien. Enguany, des del consistori van decidir aturar-ho durant uns mesos i ara, amb l'arribada de la primavera i el bon temps, han decidit tornar-ho a reactivar. Ho explica l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal.
Parar uns mesos d'hivern, pensant que l'hivern faria molt de fred i ens ha fet un hivern molt sorprenentment diferent dels altres, que... I res, hem passat Setmana Santa i hem reemprès els Quedem a la plaça, s'ha anat a la canya, s'anirà també a Pere Caula i, com sempre, molt bona rebuda, moltes persones que s'acosten i que volen fer peticions sobre el seu entorn més proper i fins i tot propostes que puguin millorar els espais en els quals comparteixen el dia a dia. I realment nosaltres sempre les valorem molt, molt positivament i la gent agraeix que puguem anar a territori i parlar-hi.
El Quedem a la plaça és un cicle de trobades ja consolidat al municipi que serveix per anar realitzant petites millores. Aquestes reunions es realitzen a les diferents places dels tres nuclis que integren Sant Joan les Fonts. Per part dels veïns, durant aquesta hora que duren les trobades, poden plantejar millores urbanístiques, culturals o bé socials.
Abans dels esports marxem cap a Montagut, on aquest cap de setmana, precisament dissabte, el municipi ballarà al ritme de la 13a edició del Combat de Corrandes. El Combat de Corrandes es farà a partir de la tarda, després del dinar popular. Per durar la resta del dia hi haurà activitats per a tots els públics, jocs per als més petits, exhibicions de talles de fustes i, com comentàvem, un dinar popular. Seran els acompanyants de moltes hores de música.
Segons l'Enciclopèdia Catalana, una corranda és una cançó popular curta, sovint improvisada, a vegades utilitzada com a cançó de ball, que rep noms diferents segons les comarques. A la Garrotxa es diu corranda i des de fa 13 anys que té un dia dedicat per ella, que se celebra a Montagut. Aquest dissabte arriba la 13a edició del Combat de Corrandes a Montagut, una cita cultural indispensable per a molts i que plega centenars de persones a la plaça del municipi garrotxí. Aquest dissabte, a partir de primera hora del matí, ja hi haurà activitat a Montagut amb una matinal de cultura popular a partir de les 11, amb gegants i gralles. També a partir de les 12, jocs de plaça per als més petits i una de les novetats d'enguany serà la recuperació de la festa busquetana amb una exhibició de talla de fusta i el Campionat Mundial d'Estrellatroncs 2024. Ho destaca una de les membres de l'organització, Irene Tagull.
S'ha anat canviant el que hem vist que flaqueja una mica. I a partir d'aquí doncs, hem anat tirant, hem intentat, fa uns anys vam intentar fer unes jornades una mica més matinals, culturals, amb alguna ponència que vam veure que no funcionava, doncs ostres, transformem-ho en algo més festiu, no? Recuperem la festa busquetana, doncs mira, potser veure aquest any, esperem que funcioni, no?
Abans del Combat de Corrandes a Montagut, a partir de la 1 del migdia, hi haurà música de Prata, càrrec de Farigola i Romaní. Una hora més tard, dinar popular i tot seguit l'inici del Combat de Corrandes. Amb participants d'arreu dels Països Catalans es valorarà la capacitat de joc amb un munt de paraules i sempre amb un objectiu reivindicatiu. Ho explica la membre del Combat de Corrandes, Sílvia Pagès.
I potser reivindiquem que la cultura popular, si s'organitza bé, si li dones importància i li poses tota aquella energia que cal, doncs, ostres, és un dels actes més reivindicatius i es fa mitjançant la glosa, no?
El Combat de Corrandes de Montagut es celebrarà aquest dissabte 13 d'abril amb els tiquets venuts i inscripcions ja tancades.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant de la Unió Esportiva Olot, que, com ja sabeu, podria ascendir a segona federació en menys ja de dues setmanes. Els olotins són a 12 punts de l'Hospitalet, quan només en queden 18 per disputar en el grup 5 de la tercera federació. El títol i l'ascens a segona estan al caure, però l'entrenador Pedro Dolera no en vol ni sentir-ne parlar, fins que sigui matemàticament una realitat. Guillem Guardiola.
A punt de cantar l'aliró, la Unió Esportiva Olot comença a fer números per conèixer en quin moment les matemàtiques li podrien donar el títol i, per tant, un ascens a segona federació somiat des de l'inici de la temporada. Els olotins han guanyat la tercera divisió fins a 5 vegades en tota la seva història, però tot apunta que aquesta serà de rècord. La derrota contra l'Hospitalet només va significar una petita pedra en el camí que es va superar amb facilitat. Des de llavors, l'Olot ha sumat 4 victòries consecutives, mentre que l'Hospitalet ha continuat ensopegant una vegada rere l'altra. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, reconeix que els números de l'equip són una bogeria.
És que no és fàcil, és molt difícil fer el que estem fent, és que és una burrada. El que estem fent realment és una burrada. Passa que està malament que ho digui jo, que és l'entrenador. Però jo, torno a dir, porto molts anys amb això i és que tenim un equipàs com a l'Hospi a 12 punts i equipassos com el Vilassar, el Prat, el no sé què, a 20 i pico punts. És que, clar, jo l'altre dia parlava amb la meva dona, és que ningú s'ha felicitat per entrar a playoff. Tu imagina el que t'estic dient ara.
Tot i els 12 punts de diferència respecte de l'Hospitalet, l'Olot no desisteix. L'exigència de Pedro Dolera és ben rebuda pels jugadors. El vestidor és conscient que no es pot cridar victòria fins que el títol estigui al sac i ben lligat. Un dels més destacats en el darrer partit a l'estadi municipal davant la Rapitenca, Pau Joventeny, Jubi, assenyala que els jugadors tenen més gana que mai.
Sí, el míster és molt exigent. Crec que mires a l'esquerra, mires a la dreta i sempre hi ha algú que t'anima i et diu va, espavila, que si no ens poden marcar en qualsevol moment. Vull dir, i això és el que ens fa el grup, jo crec que ens fa millorar i hi ha molt bons jugadors.
La Unió Esportiva Olot es desplaça fins al camp del Reus aquest diumenge. L'Hospitalet també juga a domicili. Ho fa al complicat camp del Girona B. Una ensopegada dels barcelonins podria acostar i molt el títol a l'Olot. Un campionat i un ascens que es podrien certificar de forma matemàtica a casa contra el Tona o a la pròxima jornada al camp del filial del Girona.
També en la carpeta esportiva d'aquest dimecres posem el focus als esports col·lectius que requereixen un procés d'aprenentatge més complex que els esports individuals per a les persones autistes. Així ho assegura el terapeuta ocupacional Juan Sicaré en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. Sicaré justifica que els esports de grup exigeixen aprendre altres eines com les habilitats socials.
Els espais esportius són vitals per fomentar la inclusió de les persones diagnosticades amb el trastorn de l'espectre autista. Aquesta és la importància que dona el terapeuta ocupacional Juan Sicaré a la pràctica d'activitat física de les persones autistes. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, assegura que l'esport brinda a aquest col·lectiu, per sobre de tot, el poder de sentir-se útils. Ara bé, no tots els esports són iguals. Sicaré assenyala que els esports col·lectius són molt més complexos per al col·lectiu autista.
Un deporte grupal, uno ve el deporte en sí como la competitividad y punto, ¿no? Pero esto envuelve, como les decía, habilidades sociales de interpretar lo que el otro hace, responder de manera inmediata y a todo esto arriba tener una eficacia en las ejecuciones motoras, ¿no? En la acción, en el planeamiento y todo esto son áreas en las cuales las personas autistas presentan muchas dificultades.
El pas d'un esport individual a un esport d'equip és un pas molt important que, si es fa, podrà ajudar a relacionar-se amb altres persones. Segons el terapeuta ocupacional Juan Sicaré, els esports individuals permeten tenir un temps d'aprenentatge més llarg que el mateix que demanen els esports d'equip. A més, apunta que, des de l'àrea de professionals, cal més investigació perquè el procés educatiu no sigui tan gran en les pràctiques col·lectives.
Podríamos decir que sí, porque claramente a la hora, como dije al principio, de dividir el deporte en dos, en un área más de habilidades sociales y en un área más de deporte per sí, un deporte individual no te genera tanta adaptación a un otro, más que si fuera contra un otro, o un deporte individual, ¿no? Como es el ciclismo, o como es una escalada, o como es tiro de arco, o como es el golf, que tú en realidad no estás compitiendo contra un otro, sino contra, en cierta forma, tú mismo.
Contra tu mateix.
L'entrevista completa de la banqueta al terapeuta ocupacional Juan Sicaré es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
I avui a la contraportada, oients de Ràdio Olot, us expliquem una cosa que segurament us pot interessar, perquè el Museu de la Garrotxa fa una crida a vosaltres, a la col·laboració ciutadana, a recuperar i a portar material audiovisual sobre l'ambient nocturn dels anys 90 a Olot. What is love? Baby, don't hurt me no more. I és que els responsables d'aquesta iniciativa estan preparant una exposició que vol reviure aquella època a locals icònics de la ciutat. La inauguració està prevista pel 30 d'agost, una setmana abans de les festes d'altura.
Trànsit, Lucky Luke, La Cova, Diàleg, Can Xalegre, No se lo digues a mamà, App o Cràters han estat alguns dels locals més icònics de la ciutat a la dècada dels 90. Durant aquella època, a Olot va ser quan va haver-hi més bars i discoteques i, en conseqüència, més ambient. És per això i perquè no es quedin al record Esport, que des del Museu de la Garrotxa estan preparant una exposició amb material fotogràfic i vídeos que vol reviure aquells anys a la capital. El tècnic dels Museus d'Olot, Xavi Roura, fa una crida a tota aquella gent a participar-hi.
El que estem buscant i que costa trobar, la veritat, és imatges i vídeos d'aquest període de any 85, 2000 i poc, imatges de la nit olotina, de festes, de discoteques, de bars. Costa trobar-ho perquè, esclar, no hi havia mòbils i llavors és molt extraordinari que algú fes fotos. Estan apareixent fotos molt interessants, però necessitem més. Necessitem moltes més fotos.
Aquesta exposició, a part de transmetre a la gent l'abans i el després de l'oci nocturn i no tan nocturn a la ciutat amb imatges, també vol deixar entreveure altres canvis, com ara la forma de socialització o el panorama musical, entre d'altres. El regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica algunes de les raons de l'èxit de l'oci nocturn a la ciutat durant aquella època.
És l'any màxim que se'n va dir el baby boom, que és la màxima natalitat que hi ha hagut per habitant a Catalunya, en tinc Olot també, llavors 5 anys abans i 5 anys després, si busqueu, ja la línia es veu, val? I segon també perquè a partir dels anys 80, doncs, sortint de les crisis que va haver-hi a tot l'estat, del 74 fins al 82, així més o menys, ve una època que comença a millorar també econòmicament i per tant les famílies i la gent jove també té possibilitats econòmiques de sortir i de també, òbviament, amb el consum.
L'exposició estarà comissariada pel periodista olotí Jordi Selles i la intenció és poder-la inaugurar el divendres 30 d'agost, pocs dies abans de les festes d'altura. Tothom qui pugui aportar material ho pot fer a través del correu olotfesta90olot.cat.
Doncs segurament molts de vosaltres, oients de Ràdio Olot, ara mateix, dinant, a la feina, en cotxe, segurament heu ballat al ritme i segurament us ha transportat a bons records de l'oci nocturn dels anys 90 aquí a casa nostra, a Olot. Amb bon ritme i amb bons records tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 10 d'abril de 2024. Més informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.